extremes, de dia i de nit. No ens podem permetre tenir més incendis simultàniament. I per això és imprescindible que hi hagi la corresponsabilitat de tots els ciutadans.
És el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, demanant la màxima prudència davant l'onada d'incendis simultanis que pateix Catalunya ara mateix amb tres importants focus actius: Artesa de Segre, la Noguera, a Castellar de la Ribera, el Solsonès, i a Corbera d'Ebre, la Terra Alta, que encara estan lluny d'estar sota control. El conseller adverteix que el cos no es pot permetre ni un incendi més davant la previsió de temperatures extremes i a l'alça, ja que la pràctica totalitat dels efectius estan compromesos en aquests tres focs. Actualment hi ha uns 400 bombers treballant en els tres incendis, amb 19 mitjans aeris i 120 vehicles, també agents rurals i uns 200 efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Els tres focs han cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dijous, 16 de juny de 2022, i en primer lloc volem saber com ha d'evolucionar avui l'onada de calor, que ja manté en alerta tot Catalunya amb pics de temperatures superiors als 40 graus. També com poden afectar aquests incendis actius les temperatures. Última hora des del Servei Meteorològic. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. La temperatura ja és força elevada en molts indrets del país. A hores d'ara, amb aquests valors de 37 graus a punts de l'Anoia, també del Priorat, o temperatures de 36 graus en punts del prelitoral, i s'espera que continuï pujant, sobretot cap a l'interior del país, arribant a valors de 42 i 43 graus, tot acompanyat també d'un ambient força sec arreu del país, i és que continuï dominant l'ambient assolellat. Sí que a partir de migdia han de caure alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, avui sobretot centrats cap al sector occidental. De cara a demà, les temperatures han de ser més altes, tornarà a fer més calor arreu del territori català, i la tendència és que de cara a dissabte comencin a baixar ja lleugerament, tot i això continuarem encara amb avís de calor, sobretot cap a l'interior del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Catalunya presentarà una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Marta Patricio.
Ho ha anunciat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha defensat que Catalunya és capaç de presentar candidatura, una pròpia i potent, amb col·laboracions externes per fer les proves de salt i lliscament.
L'Hospital Sant Joan de Déu inaugura el Pediatric Cancer Center Barcelona.
És el primer centre de tot l'estat i el segon d'Europa que es dedicarà en exclusiva a l'oncologia pediàtrica. Amb aquest nou centre, Sant Joan de Déu preveu augmentar un 35% el nombre de casos que té anualment.
El govern central anuncia una quarta dosi de la vacuna contra la Covid per a tota la població.
Ho ha aprovat la Comissió de Salut Pública, però el que encara no està clar és quan es començarà a inocular aquesta quarta dosi, que fins ara estava reservada als sectors més vulnerables.
En Cultura, Berguer celebra el dia gran de la Patum de la Represa.
Aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment i a la nit se celebrarà la completa. Les últimes hores ha saltat la polèmica, ja que un jutge ha ordenat suspendre o acabar abans els concerts a la plaça Cim d'Estel per queixes veïnals de soroll.
Pel que fa als esports, els socis del Barça decideixen avui si accepten les solucions econòmiques de la directiva per sortir de la crisi.
El club demana el vistiplau per poder vendre part dels drets audiovisuals i de l'empresa pròpia que gestiona el marxandatge. La votació és telemàtica i estan convocats els 4.478 socis compromissaris.
Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Patricio, a la producció la Cristina Domínguez i coordinant la Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Màxima alerta davant l'onada d'incendis simultanis que pateix Catalunya ara mateix, amb tres importants focs a Artesa de Segre, a la Noguera, a Castellar de la Ribera, al Solsonès, i també a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, que encara estan lluny d'estar sota control. El conseller d'Interior adverteix que el cos de bombers no es pot permetre ni un incendi més davant la previsió de temperatures extremes i a l'alça, ja que la pràctica totalitat dels efectius estan compromesos en aquests tres focs.
40 graus, gens d'humitat, tempestes seques amb llamps i vent. Avui i demà repetirà la situació i 400 bombers treballen en tres incendis importants i simultanis. No en pot haver cap d'altre perquè no donarien a l'abast. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ho adverteix i demana que tothom extremi les precaucions.
Ens exigeixen que tinguem la màxima prudència tots els ciutadans a l'hora de fer ús del territori. No ens podem permetre tenir més incendis simultàniament. I per això és imprescindible que hi hagi la corresponsabilitat de tots els ciutadans en l'ús de la natura.
Dels incendis que cremen, els que més preocupen és el del Solsonès. El cap dels bombers, David Borrell, explica el pla d'acció que tenen fins avui a la nit.
El pla d'acció és el següent. En primer lloc, aconseguir estabilitzar els dos incendis en què ens veiem capaços d'estabilitzar avui, que seria el de les Terres de l'Ebre i que seria l'incendi del Solsonès. I llavors, confinar l'incendi d'Artesa, de que no surti d'aquests eixos de confinament que hem establert i que bàsicament el deixaria cremant els propers dies, però que no ens surti d'aquests eixos de confinament d'unes 5.000 hectàrees que hem marcat. Que encara estem lluny d'aquestes 5.000 hectàrees i, per tant, això anirà fent els propers dies.
Els bombers també asseguren que no es poden permetre cap altre foc i agraeixen que els ADFs n'estiguin apagant molts de més petits.
Trepitgem territori per saber com avancen les tasques d'extinció. Artesa de Segre, la Noguera, el foc ja ha cremat 1.300 hectàrees i estem que acabi cremant fins a 5.000. Els esforços se centren a evitar ara l'avanç cap al massís de Sant Mamet i, de fet, l'Espai Natural Protegit del Montsec està també en alerta a causa d'aquest foc. Ràdio Sió, Meritxell Barnaus, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, tal com expliqueu, en aquests moments les tasques s'estan concentrant en perimetrar el foc i en evitar que avanci cap a aquesta serra. Us direm que a hores d'ara, a les 2 de la tarda, les temperatures són superiors als 40 graus i el foc continua sent actiu. Una calma tensa és la que s'ha instal·lat aquí al centre de comandament, on des d'aquesta matinada s'han sumat també 100 efectius de la unitat militar d'emergències. Escoltem tot seguit el tinent Chamorro, de la 4a unitat d'intervenció de la UME, que ens explica com s'està lluitant també des d'aquesta unitat.
Como ya he dicho, aquí hay un subgrupo táctico, lo que son unos 120 militares. Actualmente trabajando sobre el incendio tenemos una sección de intervención, 36 militares con 14 vehículos, que están realizando labores de ataque directo y consolidación tanto del flanco este como como del flanco oeste.
Dir també que aquí Artesa de Segre s'ha coordinat per tal d'atendre a la setantena de persones que aquesta nit han pernoctat al pavelló perquè van ser desallotjades ahir a la nit. Si us sembla bé, seguirem atents perquè en breu ens passaran informació actualitzada sobre l'abans d'aquest foc.
Gràcies, Meritxell Barnaus, des de Ràdio Sió. Estarem, evidentment, pendents a totes les actualitzacions que ens ofereixin els bombers sobre com avancen les flames en aquest punt, però la màxima preocupació del cos ara mateix se centra en el foc que afecta Castellà de la Ribera, el Solsonès, davant del potencial que té. Diuen que pot cremar desenes de milers d'hectàrees. I és que es tracta no només d'un foc, sinó d'un conjunt d'incendis que cremen sense control. Última hora des de Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
Bon dia, des d'ahir a les 7 de la tarda, aquest foc causat per un llamp i ha calcinat prop de 400 hectàrees de bosc i de conreus i encara té un cap actiu i revifades. La delegada del govern a la Catalunya Central, Rosa Bastit, ha assegurat des del centre de comandament que el foc de Castellà passa a ser prioritari i alerta de les condicions severes que fan preveure un dia crític. El Servei Meteorològic de Catalunya, a més, alerta del risc, tot i que menor, de noves tempestes seques tant avui com demà. El cap de l'operatiu, Santi Lleonart, explica el potencial de l'incendi.
Amb el tema de potencial hi ha que anar molt en compte, perquè això nosaltres parlem d'eixos de confinament. Llavors, en els eixos de confinament podem parlar d'un primer eix de confinament de 5.000 hectàrees i si aquest eix de confinament no fos suficientment, doncs hauríem de parlar d'incendis de molta major envergadura. Llavors, el primer eix de confinament estem parlant d'unes 5.000 hectàrees potencials.
D'altra banda, des dels vols de la 1 del migdia, cremen dos incendis més al Solsonès, a Lladurs. Són la revifada de focs produïts per llamps ahir la tarda que ja s'havien donat per extingits.
Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM seguirem també pendents de l'evolució d'aquest incendi i encara hem d'anar a un altre punt, a un altre focus, a Corbera d'Ebre, on mig centenar de dotacions terrestres i una d'aèria lluiten des de primera hora del matí contra el foc, que ja ha cremat 400 hectàrees de terreny. És un incendi, en aquest cas, en fase d'estabilització. Canal Terres de l'Ebre, Andrea Barceló, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, a hores d'ara el foc segueix cremant sense control en un dels tres flancs i justament ja ha calcinat aproximadament unes 390 hectàrees. Bombers, però, ha pogut estabilitzar ja dos terços de l'incendi i li queda aproximadament un 10% corresponent al que seria el flanc del cap, que queda encara sense estabilitzar. Amb tot el flanc esquerre, que és el que dona al parc eòlic Bombent, sí que està ja gairebé en la totalitat estabilitzat, un 95%, i el dret està ja al 80%. Si més no, ara mateix el foc s'està dirigint cap a la carretera entre la Fatarella i Vilalba dels Arcs, on els bombers preveuen confinar el foc i estabilitzar-lo allí. I així ens ho ha confirmat Guillem Guinjoan, el sotsinspector del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya.
Tal com us comentava, el nostre objectiu com a estratègia general és que aquestes hectàrees, quan cremin, arribin amb aquesta carretera que us comentava, de la Fatarella a Vilalba. Si ens saltés per condicions meteorològiques i del foc i amb els recursos que tenim, si ens saltés d'aquesta zona, evidentment el potencial pot anar més aquesta tarda.
Amb tot, si la situació s'aconsegueix estabilitzar en les pròximes hores, es preveu que alguns dels efectius que treballen aquí a la Terra Alta es desplacin als altres dos incendis que hi ha actius a Catalunya.
Gràcies, Andrea. I també l'Ajuntament de Barcelona fa una crida a la responsabilitat i a extremar les precaucions, en aquest cas al Parc de Collserola, davant l'elevat risc d'incendi en aquest punt. Les condicions meteorològiques són molt adverses i hi ha molt de combustible en aquest parc. Recorden, a més, que està prohibit cremar rostolls i fer barbacoes.
Notícies en xarxa.
Catalunya presentarà una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Segons la Generalitat, serà un projecte potent i amb col·laboracions externes.
Ho ha anunciat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha defensat que Catalunya és capaç de presentar candidatura pròpia potent amb col·laboracions externes per fer les proves de salt i de lliscament.
I li encarregaré doncs, que faci una proposta de projecte de candidatura catalana amb les col·laboracions externes que calguin des del punt de vista de que a Catalunya no farem doncs, les disciplines de salt o de lliscament perquè no tindria sentit, no hi ha tradició ni tenim doncs, les infraestructures i per tant quedarien probablement doncs, en desús, però amb aquesta col·laboració externa i la pròpia, diguem, els propis actius que tenim a Catalunya ens veiem perfectament capaços de fer una candidatura competitiva, potent i que tingui possibilitats d'èxit.
Segons la consellera, el Comitè Olímpic Internacional ha expressat la seva voluntat de presentar una proposta europea per al 2030 i continua descartant l'opció del 2034.
Passant 12 minuts de les dues, empitjora la confiança sobre l'economia catalana. Els economistes puntuen la situació amb un 5 sobre 10, sobretot per l'augment dels costos de producció i de les matèries primeres o per l'encariment de l'energia. Crida l'atenció també que 6 de cada 10 economistes són pessimistes sobre els efectes que puguin tenir els fons Next Generation en la generació de riquesa. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. L'estat de l'economia catalana aprova justet segons els participants de l'enquesta trimestral elaborada pel Col·legi d'Economistes. Tot i que el creixement és un fet, prop d'un 37% creu que la situació és pitjor que ara fa un any. La valoració sobre l'efecte positiu que poden tenir els fons Next Generation en l'economia del país és especialment pessimista. La impressió és que arribaran tard i que el repartiment no serà equitatiu. Ho ha explicat Xavier Segura, director tècnic de l'enquesta.
El sistema de repartiment dels fons crea un biaix que probablement doncs, afavoreixi una concentració on el poder, diguem, o la realitat econòmica està més a prop de la realitat política.
Com a contrapunt, 9 de cada 10 entrevistats creu que la temporada turística serà bona o excel·lent i que això tindrà efectes positius en l'economia.
En aquest mateix sentit, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya alerta d'un increment cada cop més important de projectes que queden deserts perquè les empreses no poden assumir-los a causa del desmesurat increment de preu del material. En aquest sentit, reclamen a les diferents administracions que actualitzin les xifres per evitar que la situació s'agreugi encara més. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Segons dades de la Cambra Oficial de Contractistes, l'escalada desorbitada de preus ha provocat ja que prop de 350 obres no hagin pogut començar a fer-se a Catalunya perquè cap empresa no ha pogut assumir-la amb un import mitjà que ja s'apropa als 300.000 euros. Davant d'aquesta situació reclamen una revisió generalitzada de preus. Joaquim Llançó és el president de la Cambra de Contractistes.
Això de les obres desertes és un tema de pèrdua d'eficàcia, pèrdua de temps, treball que no arriba a final i, com diu l'Ignasi molt bé, al final la ciutadania és la que rep que ja ara s'enredereix o el que sigui.
Tot i aquest crit d'alerta, la Cambra valora positivament les xifres globals de l'any passat i del que portem d'aquest 2022, tot i que encara estan per sota de les d'abans de la pandèmia. L'entitat que denuncia un cop més el dèficit inversor de l'Estat, però també de la Generalitat de Catalunya, amb barems que només arriben al 35 i al 65% del previst, respectivament, reclama a més la implantació el més aviat possible de la mesura del pagament per ús per reduir el volum de trànsit de les autopistes i carreteres catalanes i de la resta de l'Estat.
L'Hospital Sant Joan de Déu ha inaugurat el Pediatric Cancer Center Barcelona, el primer centre de tot l'Estat i el segon d'Europa que es dedica en exclusiva a l'oncologia pediàtrica. Amb aquest nou centre, Sant Joan de Déu preveu augmentar en un 35% el nombre de casos de càncer infantil que atén anualment. Esplugues Televisió, Clara Fernández.
La construcció del centre ha estat possible gràcies a l'aportació de 37 milions d'euros de la societat civil i els 15 fundadors. Jaume Mora, director científic del Pediatric Cancer Center, ha destacat que cal una investigació centrada en l'oncologia pediàtrica i ha llançat un missatge d'esperança en el futur de la cura del càncer.
Avui en el nostre centre curem més del 80% dels nostres pacients gràcies a un augment continuat del coneixement en aquestes malalties. Per tant, la previsió és de que si seguim en aquest camí de recerca i coneixement específic per a aquestes malalties, algun dia, i aquesta és l'aspiració del Cancer Center, veurem a tots els pacients curats.
És un centre que també vol tenir impacte internacional, sobretot a Amèrica Llatina, per poder ajudar hospitals d'altres països que no comptin amb tants recursos. El nou centre tindrà 5 plantes i permetrà a l'hospital augmentar un 35% la seva capacitat d'atendre nous casos de càncer infantil. A part, buscarà oferir atenció integral tant pels pacients com per a les famílies.
Encara en clau de salut, el govern central anuncia una quarta dosi de la vacuna contra la Covid per a tota la població.
Ho ha avançat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després que ho hagi aprovat la Comissió de Salut Pública. El que encara no està clar és quan es començarà a inocular aquesta quarta dosi, que fins ara està reservada als sectors més vulnerables. La decisió arriba en plena expansió de les subvariants BA4 i BA5 de l'Omicron.
I creix el nombre de famílies amb nens i adolescents ateses per Càritas Barcelona. L'increment ha estat de 8 punts el darrer any. Les parelles amb fills representen el 25% dels que han picat a la porta d'aquesta entitat per evitar caure en l'exclusió social. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. Si se suma el percentatge de famílies monoparentals, les famílies amb criatures ateses per Càritas l'any 2021 suposen el 43% del total de la gent que ha rebut ajuda per part de l'entitat. El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, adverteix que el problema per a aquestes famílies és l'elevat preu de l'habitatge, però també de les factures que acompanyen a les despeses d'un pis, com ara els rebuts de llum, aigua o gas.
L'essencial de l'habitatge és poder disposar d'un habitatge. Però cada vegada més l'estratègia que estan seguint les famílies és no poden comprar un habitatge, no poden llogar un habitatge, van a habitacions de relloguer i les que poden accedir a un lloguer necessiten ajuda pel subministrament.
Rellogar una habitació és l'alternativa última i desesperada per a moltes famílies, però atenció, perquè el preu d'una habitació a Barcelona pot arribar a 500 euros.
Gràcies, Anna. I encara un apunt més. Els Mossos d'Esquadra i l'Agència Tributària han detingut 56 persones en la desarticulació d'una de les majors xarxes criminals de Catalunya. S'han desmantellat 24 plantacions, amb més de 22.000 plantes cadascuna.
Els investigadors han constatat que aquesta xarxa podia produir més de 1.200 quilos de marihuana a l'any, amb un preu de venda a l'engròs de més de 3 milions d'euros. Cultivaven principalment les varietats de marihuana Amnesia i Critical, que són molt potents, fàcils de cultivar i amb un preu de venda a l'engròs que oscil·lava entre els 2.300 i 2.500 euros al quilo.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha presentat la renovació de la flota d'autobusos metropolitans més ambiciosa dels últims 15 anys. Una renovació que suposa invertir 120 milions d'euros només enguany i substituir un 30% dels autobusos per vehicles menys contaminants. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
Avui se n'han posat 22 en funcionament i s'espera que el canvi finalitzi el primer trimestre del 2023. El mateix Poveda ha declarat que la flota d'autobusos necessitava una renovació, ja que s'havia quedat obsoleta.
Renovem de manera molt important una flota que, per conseqüència de processos de concursos que han estat renovats i que s'han allargat més de lo que tot volíem, la flota, com deia, s'ha vist envellida, però ara l'àrea metropolitana ha pres una iniciativa molt important d'aquesta renovació.
La mesura s'emmarca en l'estratègia metropolitana de millorar la qualitat de l'aire i és una de les fites del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-2024. Actualment, només el 31% dels autobusos de l'AMB són flota sostenible, mentre que quan finalitzi aquesta renovació, el nombre augmentarà fins al 64%.
I la Generalitat multiplicarà per més de 2 els espais naturals protegits al delta del Llobregat. De les 935 hectàrees protegides ara mateix, es passarà a més de 2.300. Una ampliació que vol donar resposta a la Comissió Europea, que havia instat a reforçar les mesures de protecció del delta. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
La proposta vol passar de les 935 a les 2.372 hectàrees protegides, una ampliació que anirà acompanyada d'una major protecció i promoció de l'activitat agrícola al Parc Agrari del Baix. Escoltem a la consellera Teresa Jordà.
Un pla de protecció de la ZEPA que reconegui els valors ambientals, la necessitat de la seva conservació, però que alhora també entengui els agricultors com els elements extremadament imprescindibles, els agricultors com aquell element necessari per la gestió en favor de la conservació justament d'aquesta biodiversitat.
Una proposta que recull, segons ha explicat l'alcalde del Prat, el 95% de les demandes proposades per l'Ajuntament. Sobre la possibilitat d'una ampliació de l'aeroport, el Batlle ha assenyalat que aquest ja no era possible abans i, per tant, ho descarta en un futur.
Però aquesta zona d'aquí, que esteu veient aquí darrere, que és la Ricarda, ja és un espai protegit i, per tant, el que ajuda ara, en tot cas, és a que tingui més protecció i tingui més recursos per la seva gestió.
Un pla que vol ser gestionat a través d'un model de governança compartida on participin tots els agents implicats.
En clau cultural, anem fins a Berga, que celebra el dia gran de la ja anomenada Patum de la Represa. Aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment i a la nit es farà la completa amb els salts de plens, una celebració que podeu seguir a les televisions locals i també a la plataforma Xala. I les últimes hores ha saltat la polèmica a Berga, ja que un jutge ha ordenat suspendre o acabar abans els concerts previstos a la plaça Cim d'Estel a causa de queixes veïnals per soroll. Berga, Tina Forés, bon dia.
Bon dia. Aquest dijous de Corpus, que ha començat, com molt bé has dit, a les 12 del migdia amb la Patum de Lluïment, en el qual han actuat totes les comparses excepte els plens. Una plaça Sant Pere plena a vessar, on tothom ha cantat, pulmó i ha saltat i ballat al ritme de la música. El salt de les guites ha estat especial, ja que s'ha coronat a la guita grossa amb una corona de flors per celebrar els 400 anys de la comparsa, i també s'hi ha afegit la guita grossa de la Patum infantil. Aquesta nit, segona cita important a la plaça Sant Pere, amb la Patum completa, més foc i més pólvora pel que fa als concerts. L'Ajuntament de Berga ja ha anunciat que es faran i a la mateixa ubicació. S'està estudiant, però, un possible canvi d'horari i com regular-ne els volums.
Gràcies, Tina. I també torna la plena presencialitat al Mercat de Música Viva de Vic. Serà del 14 al 17 de setembre, amb 57 concerts i l'assistència de més de 700 professionals de la indústria musical. La senyora Tomassa, Arnau Ubiols i Júlia Pertuy són alguns dels caps de cartell. Ràdio Vic, Xevi Sunyol.
El Mercat de Música Viva de Vic arriba a la 34a edició amb un cartell de luxe i farcit de propostes pensades especialment per no deixar a ningú indiferent. Més enllà dels grans caps de cartell dels escenaris de la plaça i el Sucre, la ciutat es tornarà a omplir d'escenaris més petits per gaudir de músiques de tots els estils i per tots els gustos. Marc Lloret és el director del festival.
Una de les notícies és que tornem a un mercat 100% presencial, recuperem els espais de la plaça del Sucre, abandonem ja aquests espais que havíem d'anar buscant per reubicar el públic de manera segura i doncs, recuperem el també la carpa com a espai de trobada, que això sí que és una cosa que va sortir fruit d'aquesta necessitat de buscar nous espais, però que ens hem adonat que funciona molt bé i potser una de les coses també més emblemàtiques és que torna la música al carrer.
La biguetana Núria Graham farà el concert inaugural i el també local Ernest Cruzats s'estrenarà en solitari.
I The Chemical Brothers, Setangana, Onatí Peluso són algunes de les estrelles del Sonar que ha arrencat avui amb el Sonar de dia. Fins diumenge, el Festival Internacional de Música, Creativitat i Tecnologia tornarà a omplir d'electrònica els escenaris de Fira Montjuïc i Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
Entre els noms internacionals destaquen, a més de Chemical Brothers, grups com Bonobo o The Blaze. El concert inaugural, però, serà de l'argentina Onatí Peluso aquesta nit a les 10 al Sonar Club. Peluso repetirà demà al mateix escenari, on també actuarà Setangana. De fet, la música urbana tindrà un gran protagonisme amb cantants com Morat, el Sonar de Dia. Altres noms destacats són els del Niño de Elche o el duet format per Maria Arnal i Marcel Bagés, acompanyat pel cor de noies de l'Orfeó Català.
I és moment de fer un cop d'ull als esports. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. La junta directiva del Barça afronta aquesta tarda una assemblea decisiva. El club demana el vistiplau per poder vendre part dels drets audiovisuals i de l'empresa pròpia que gestiona el marxandatge del club. La votació és telemàtica i poden participar els 4.478 socis compromissaris. Escoltem el president del Barça, Joan Laporta.
El saneamiento del club lo estamos enfocando en dos opciones, ahora que son las que planteamos a la Asamblea de Compromisarios, y es la venta de un porcentaje de los derechos de televisión de la Liga y también la venta de un porcentaje minoritario de una sociedad que es 100% del Fútbol Club Barcelona, que es BLM, que como bien sabéis desarrollamos a través de esta compañía el merchandising del club.
I en bàsquet, el Joventut de Badalona amplia el contracte del jugador Andrés Feliz dues temporades més. El base dominicà ha fet una gran temporada en el seu debut a l'ACB. L'escoltem.
Muy contento, muy feliz y agradecido desde el club de todo, por toda la confianza y la gente aquí es muy especial. Muy especial y siempre apoya nuestro baloncesto y tal no es de apoyo, que nos ayudó bastante durante toda la temporada. Estar ahí, que yo sentirme parte importante del equipo, me hace sentir muy bien.
I en futbol sala, el Barça va imposar-se ahir a la pista del Valdepeñas per 0-1 en l'anada de les semifinals pel títol de Lliga. Al programa En Joc de la Xarxa hem parlat amb el capità blaugrana Sergio Lozano.
Nosotros tenemos que tomar este partido como que tenemos que ganarlo y luego según vaya los últimos minutos pues ya pensaremos si nos vale, nos vale arriesgar un poco más o arriesgar un poco menos, pero ojalá que con el apoyo de nuestra afición, que se vea un gran ambiente, que se vea un palau lleno y que luchemos hombro a hombro para estar en la final, que es lo que todos queremos.
El partit de tornada jugarà aquest proper dissabte al migdia al Palau Blaugrana. L'altra semifinal l'estan disputant el Jaén i el Palma Futsal, de moment, amb avantatge per l'equip andalús. I el Club Natació Barcelona ha presentat les tres noves incorporacions pel primer equip de cara a la propera temporada. Estem parlant de waterpolo. Es tracta de l'atacant Luca Cupido, que arriba procedent de l'Olímpic Club de San Francisco, del boia Òscar Asensio, que aquesta temporada ha militat a l'Atlètic Barceloneta, i del porter Pau Vilar, que prové del Club Natació Premià. I la selecció espanyola masculina de waterpolo s'enfronta avui a Austràlia en el Trofeu Ciutat de Barcelona. La destacada cita és a 8:15 del vespre a la piscina Josep Vallès del Club Esportiu Mediterrani. I a la plataforma Xala, l'hoquei patins prendrà protagonisme aquest cap de setmana absolut a les transmissions de la xarxa. Divendres, demà, a partir de les 8 del vespre, es jugarà el segon partit de la sèrie el millor de 3 de la Lliga Nacional Catalana Masculina entre el Congrés Barceloní i el Cerdanyola. Es podrà veure, com dèiem, a la plataforma Xala. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb molta més actualitat, que avui anem carregats. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Calor és sinònim d'estiu, encara que estigui avançat, i l'estiu tots sabem que fa olor de festa major. O potser hauríem de dir festes majors. Senyores i senyors, comença la temporada. Tret de sortir de la ruta geogràfica que ens permet descobrir cada racó de Catalunya gràcies a les seves festes. En altres paraules, arriba el moment de revisar les agendes culturals fins al mínim detall per encaixar actes, concerts, esmorzars, dinars i sopars, encara que sigui fent acrobàcies impossibles. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. De festes n'hi ha tot tipus i extensió. A la Pobla de Mafumet, al Tarragonès, s'hi posen a principis de juny, però l'estiren tot el mes. Ho fan amb un ampli ventall de propostes que van de la música a l'humor, passant per grans clàssics, per exemple, la nit del foc, la nit de la revetlla de Sant Joan. De fet, les activitats s'intensifiquen a mesura que s'apropa el 23 de juny. I com a tota bona festa major, tampoc hi falten balls, cercaviles i correfocs. A més, hi trobareu també espectacles, exhibicions i tornejos esportius, dinars de germanor i música, molta música, amb convidats com els que ens acompanyen de fons, Buhos. Que tot estava al nostre abast, i ara tot canvia i ens té entrepàs, busquem una sortida entre mitges veritats. Fins al 26 de juny, Festa Major de Sant Joan de la Pobla de Mafumet. Trobareu tot el programa al web municipal poblemafumet.cat.
Sabies que...
Beure vi implica prendre-la en copa. Potser davant l'absència d'aquesta no et quedi cap altra que beure l'angot, però de seguida t'adonaràs que el sabor canvia completament. De fet, el vi sempre s'ha de beure en una copa, ja que sense importar si és negre o blanc, té entre 400 i 500 substàncies volàtils i aromàtiques que es podrien perdre a l'aire si el prenem en qualsevol altre recipient. Tot un error, ja que no ens permetria poder descobrir bé tot el sabor, aroma i notes de la beguda. D'altra banda, pensa que les copes de vi solen ser força amples, la qual cosa fa que sigui possible que puguem moure el vi per després olorar-lo. Però per què es fa això? Doncs precisament per allò esmentat pel que fa a les substàncies volàtils i aromàtiques, atès que aquestes es mouran i sense que surtin de la copa podrem apreciar les notes característiques del vi que estiguem a punt de beure. És més, mai no s'ha d'omplir la copa fins dalt. En no fer-ho, s'aconsegueix crear una càmera aromàtica que es genera quan es mou abans de provar-ho.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Tenim 3 incendis rellevants a 3 indrets del país i alhora unes temperatures extremes de dia i de nit. No ens podem permetre tenir més incendis simultàniament i per això és imprescindible que hi hagi la corresponsabilitat de tots els ciutadans.
És el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, demanant la màxima prudència davant l'onada d'incendis simultanis que pateix Catalunya ara mateix, amb 3 importants focs actius a Artesa de Segre, a la Noguera, a Castellà de la Ribera, al Solsonès, i a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, que encara estan lluny d'estar sota control. El conseller adverteix que el cos no es pot permetre ni un incendi més davant la previsió de temperatures extremes i a l'alça, ja que la pràctica totalitat dels efectius estan compromesos en aquests 3 focs. Actualment hi ha uns 400 bombers treballant en els 3 incendis, amb 19 mitjans aeris i 120 vehicles, agents rurals i uns 200 efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Els 3 focs han cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. De seguida ho ampliem. Abans, repassem la resta de titulars d'aquest dijous, 16 de juny de 2022, i en primer lloc volem saber com ha d'evolucionar avui l'onada de calor, que ja manté en alerta tot Catalunya, amb pics de temperatures superiors als 40 graus. També com pot afectar aquests incendis actius. Última hora des del Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Ferrer. Ernell, bon dia.
Bon dia. La temperatura ja és força elevada a molts indrets del país. A hores d'ara, amb aquests valors de 37 graus a punts de l'Anoia, també del Priorat, o temperatures de 36 graus en punts del prelitoral, i s'espera que continuï pujant, sobretot cap a l'interior del país, arribant a valors de 42 i 43 graus, tot acompanyat també d'un ambient força sec arreu del país, i és que continuï dominant l'ambient assolellat. Sí que a partir de migdia han de caure alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, avui sobretot centrats cap al sector occidental. De cara a demà, les temperatures han de ser més altes, tornarà a fer més calor arreu del territori català i la tendència és que de cara a dissabte comencin a baixar ja lleugerament, tot i això continuarem encara amb avís de calor, sobretot cap a l'interior del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Catalunya presentarà una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Marta Patricio.
Ho ha anunciat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha defensat que Catalunya és capaç de presentar candidatura, una pròpia i potent, amb col·laboracions externes, per fer les proves de salt i lliscament.
L'Hospital Sant Joan de Déu inaugura el Pediàtric Cancer Center de Barcelona.
És el primer centre de tot l'Estat i el segon d'Europa que es dedicarà en exclusiva a l'oncologia pediàtrica. Amb aquest nou centre, Sant Joan de Déu preveu augmentar un 35% el nombre de casos que atén anualment.
El govern central anuncia una quarta dosi de la vacuna contra la Covid per a tota la població.
Ho ha aprovat la Comissió de Salut Pública, però el que encara no està clar és quan es començarà a inocular aquesta quarta dosi, que fins ara està reservada als sectors més vulnerables.
En cultura, Berga celebra el dia gran de la Patum de la Represa.
Aquest migdia s'ha fet la Patum de lluïment i a la nit se celebrarà la completa. Les últimes hores ha saltat la polèmica, ja que un jutge ha ordenat suspendre o acabar abans els concerts a la plaça Cim d'Estel per queixes veïnals de soroll.
Pel que fa als esports, els socis del Barça decideixen avui si accepten les solucions econòmiques de la directiva per sortir de la crisi que pateix el club.
El club demana el vistiplau per poder vendre part dels drets audiovisuals i de l'empresa pròpia que gestiona el merchandatge. La votació és telemàtica i estan convocats els 4.478 socis compromissaris.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Marta Patricio, a la producció Cristina Domínguez i coordinant Sònia Kerr. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Màxima alerta davant l'onada d'incendis simultanis que pateix Catalunya ara mateix amb 3 importants focus a Artesa de Segre, a la Noguera, a Castellà de la Ribera, al Solsonès, i a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta, i que encara estan lluny d'estar sota control. El conseller d'Interior adverteix que el cos de bombers no es pot permetre ni un incendi més davant la previsió de temperatures extremes i a l'alça, ja que la pràctica totalitat dels efectius estan ja compromesos en aquests focs.
40 graus, gens d'humitat, tempestes seques amb llamps i vent. Avui i demà repetirà aquesta situació i 400 bombers treballen ja en 3 incendis importants i simultanis. No en pot haver cap altre perquè no donarien a l'abast. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ho adverteix i demana que tothom extremi les precaucions.
Ens exigeixen que tinguem la màxima prudència tots els ciutadans a l'hora de fer ús del territori. No ens podem permetre tenir més incendis simultàniament. I per això és imprescindible que hi hagi la corresponsabilitat de tots els ciutadans en l'ús de la natura.
Dels incendis que cremen, els que més preocupen és el de Solsonès. El cap dels bombers, David Borrell, explica el pla d'acció que tenen fins avui a la nit.
El pla d'acció és el següent. En primer lloc, aconseguir estabilitzar els dos incendis en què ens veiem capaços d'estabilitzar avui, que seria el de les Terres de l'Ebre i que seria l'incendi del Solsonès. I llavors, confinar l'incendi d'Artesa, de que no surti d'aquests eixos de confinament que hem establert i que bàsicament el deixaria cremant els propers dies, però que no ens surti d'aquests eixos de confinament d'unes 5.000 hectàrees que hem marcat. Que encara estem lluny d'aquestes 5.000 hectàrees i, per tant, això anirà fent els propers dies.
Els bombers també asseguren que no es poden permetre cap altre foc i agraeixen que els ADFs n'estiguin apagant molts de més petits.
Trepitgem territori per saber com avancen les tasques d'extinció i comencem pel Solsonès, on se centra la màxima preocupació dels bombers. En concret, aquest foc que, com us dèiem, crema a Castellar de la Ribera i ho fa sobretot davant del potencial que té de cremar desenes de milers d'hectàrees. Es tracta d'un conjunt de focs que cremen sense control i per això ara l'atenció dels bombers se centra en aquest punt. Anem fins allà. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
Bon dia. Els bombers treballen amb un primer eix de confinament de 5.000 hectàrees, si bé fins ara estimen que se n'han calcinat unes 400. Preocupen sobretot les properes hores amb el flanc esquerre, el de Sauró, actiu, sumat a la baixada de les humitats i la pujada de les temperatures. Hi treballen 4 mitjans aeris, 16 camions, 10 màquines pesades per fer tallafocs i la UME. Els bombers neguen que aquest foc es deixés ahir com a última prioritat, sinó que les condicions meteorològiques i la proximitat de la foscor no van permetre que els mitjans aeris volessin. David Borrell, inspector cap dels bombers de la Generalitat, posa de relleu la complexitat del foc de Castellar de la Ribera.
Penseu que el del Solsonès no és un únic incendi, sinó que és un complex d'un incendi principal, però també tenim diversos conats, diversos llamps que van caure ahir, que estaven latents i que ara, doncs, amb la temperatura i el vent, doncs, comencen a revifar.
D'altra banda, des dels vols de la Una cremen dos incendis més al Solsonès, Lladurs, que són la revifada de focs produïts per llamps d'ahir la tarda que ja s'havien donat per extingits.
Gràcies, Roser Clotet, des de Solsona FM. Anem a un altre punt del territori, Artesa de Segre. A la Noguera, el foc ja ha cremat 1.300 hectàrees i estem que acabi fent-ho fins a les 5.000. Els esforços se centren a evitar l'avanç cap al massís de Sant Mamet. De fet, l'espai natural protegit del Montsec està també en alerta a causa d'aquest incendi. Ràdio Sió, Meritxell Bernaus, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, com dieu, a hores d'ara preocupa molt que el foc avanci cap a Sant Mamet, sobretot perquè de cara a la tarda es preveu que les condicions meteorològiques empitjorin notablement amb una presència de vents i també d'una possible tempesta seca, que és el que precisament ahir va provocar l'aparició de diferents punts a mesura que anaven caient llampecs a diferents zones. A dia d'avui, en aquestes hores, s'està treballant amb una vintena d'unitats amb aigua, amb vehicles d'aigua i també amb mitjans aeris. També hi ha la unitat militar d'emergències. El tinent Chamorro, de la 4a Unitat d'Intervenció de la UME, ens explica com treballaran durant la jornada d'avui.
Llevamos trabajando desde primera hora, aunque durante la noche se han hecho las labores de reconocimiento y prevemos que vamos a mantenernos trabajando a este ritmo durante por lo menos todo el día y a expensas de cómo evolucione la situación.
Per tant, aquesta tarda serà un moment crític per tal de saber en quina direcció bufa el vent, com seran les condicions climatològiques. Ara, en aquests moments, tenim temperatures superiors als 40 graus i seguirem atents a com evoluciona tot aquest tema.
Gràcies, Meritxell Bernaus, des de Ràdio Sió. I a Corbera d'Ebre, mig centenar de dotacions terrestres i una d'aèria lluiten des de primera hora del matí contra el foc que ja ha cremat 400 hectàrees de terreny. L'incendi està en fase d'estabilització, però encara no està controlat. Canal Terres de l'Ebre, Andrea Barceló, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, a hores d'ara el foc segueix cremant en un dels tres flancs i ja ha calcinat, com bé comentaves, 390 hectàrees. Bombers ha pogut estabilitzar el 90% de l'incendi, però es preveu tenir controlat al llarg del dia el 10% que hi ha restant. Aquest 10% justament es troba al CAP, que és el que hi ha direcció a la carretera de la Fatarella i Vilalba dels Arcs, on els bombers hi tenen instaurats els punts de control per aturar-lo. Si més no, Bombers esperarà que passi el període de risc diari per declarar estabilitzat l'incendi. Així ens ho ha comentat Ricard Expósito, el cap de la regió d'emergència de les Terres de l'Ebre.
Estem esperant a que passi el període de risc diari, que és fins al voltant de les 7-8 del vespre, perquè veurem si realment hi ha alguna part de l'incendi que pot reavifar, serà en aquest moment, i ara estem fent tots els treballs possibles per qualsevol punt calent que reavifi sigui la menor possible.
Bombers creu, però, que el foc no arribarà a la carretera perquè hi ha conreus al mig, si més no, i a causa de la garbinada poden haver-hi salts que poden fer perillar aquesta previsió.
Gràcies, Andrea Barceló, des de Canal Terres de l'Ebre. I també l'Ajuntament de Barcelona fa una crida a la responsabilitat i a extremar les precaucions al Parc de Collserola davant l'elevat risc d'incendi. Les condicions meteorològiques són molt adverses i hi ha molt de combustible en aquest punt. Recorden, a més, que està prohibit cremar rostolls i fer barbacoes.
Els bombers adverteixen que el bosc està molt sec i cremaria ràpidament. Per això demanen moltíssima precaució dins del Parc de Collserola. El tinent d'alcalde de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, ha demanat civisme.
Cal insistir en la conscienciació i en la lluita contra les conductes incíviques, avui més que mai. Veient doncs, el que està passant arreu del país, hem d'extremar la prudència i la responsabilitat. Per tant, és clau que totes i tots estiguem alerta i atents a l'evolució durant els propers dies i les properes setmanes. Hi ha molt material combustible.
Els bombers de Barcelona treballen en la prevenció. Fan dos recorreguts diaris amb camions per Collserola. Han fet simulacres d'incendis amb els veïns de les Planes, el Rectoret i Mas Guimbau i tenen una nova cartografia per conèixer millor tot el terreny. També utilitzen drons per gestionar emergències.
Notícies en xarxa.
Catalunya presentarà una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Segons la Generalitat, serà un projecte potent i amb col·laboracions externes.
Ho ha anunciat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que ha defensat que Catalunya és capaç de presentar candidatura pròpia potent amb col·laboracions externes per fer les proves de salt i lliscament.
I li encarregaré doncs, que faci una proposta de projecte de candidatura catalana amb les col·laboracions externes que calguin des del punt de vista de que a Catalunya no farem doncs, les disciplines de salt o de lliscament perquè no tindria sentit, no hi ha tradició ni tenim doncs, les infraestructures i per tant quedarien probablement doncs, en desús, però amb aquesta col·laboració externa i la pròpia, diguem, els propis actius que tenim a Catalunya ens veiem perfectament capaços de fer una candidatura competitiva, potent i que tingui possibilitats d'èxit.
Segons la consellera, el Comitè Olímpic Internacional ha expressat la seva voluntat de presentar una proposta europea per al 2030 i continua descartant l'opció del 2034.
Falten 3 minuts per 3 quarts de 3. Empitjora la confiança sobre l'economia catalana. Els economistes puntuen la situació amb un 5 sobre 10, sobretot per l'augment dels costos de producció i de les matèries primeres, a més de l'encariment de l'energia. Crida l'atenció, a més, que 6 de cada 10 economistes són pessimistes sobre els efectes que puguin tenir els fons Next Generation en la generació de riquesa. Diana Bermejo, bon dia.
Bon dia, Marta. L'estat de l'economia catalana aprova justet segons els participants de l'enquesta trimestral elaborada pel Col·legi d'Economistes. Tot i que el creixement és un fet, prop d'un 37% creu que la situació és pitjor que ara fa un any. La valoració sobre l'efecte positiu que poden tenir els fons Next Generation en l'economia del país és especialment pessimista. La impressió és que arribaran tard i que el repartiment no serà equitatiu. Ho ha explicat Xavier Segura, director tècnic de l'enquesta.
El sistema de repartiment dels fons crea un biaix que probablement doncs, afavoreixi una concentració on el poder, diguem, o la realitat econòmica està més a prop de la realitat política.
Com a contrapunt, 9 de cada 10 entrevistats creu que la temporada turística serà bona o excel·lent i que això tindrà efectes positius en l'economia.
L'Hospital Sant Joan de Déu ha inaugurat el Pediatric Cancer Center Barcelona. És el primer centre de tot l'Estat i el segon d'Europa que es dedica en exclusiva a l'oncologia pediàtrica. Amb aquest nou centre, Sant Joan de Déu preveu augmentar en un 35% el nombre de casos de càncer infantil que atén anualment. Esplugues Televisió, Clara Fernández.
La construcció del centre ha estat possible gràcies a l'aportació de 37 milions d'euros de la societat civil i els 15 fundadors. Jaume Mora, director científic del Pediatric Cancer Center, ha destacat que cal una investigació centrada en l'oncologia pediàtrica i ha llançat un missatge d'esperança en el futur de la cura del càncer.
Avui en el nostre centre curem més del 80% dels nostres pacients gràcies a un augment continuat del coneixement en aquestes malalties. Per tant, la previsió és de que si seguim en aquest camí de recerca i coneixement específic per a aquestes malalties, algun dia, i aquesta és l'aspiració del Cancer Center, veurem a tots els pacients curats.
És un centre que també vol tenir impacte internacional, sobretot a Amèrica Llatina, per poder ajudar a hospitals d'altres països que no comptin amb tants recursos. El nou centre tindrà 5 plantes i permetrà a l'hospital augmentar un 35% la seva capacitat d'atendre nous casos de càncer infantil. A part, buscarà oferir atenció integral tant pels pacients com per a les famílies.
Encara en clau de salut, el govern central anuncia una quarta dosi de la vacuna contra la Covid per a tota la població.
Ho ha avançat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, després que ho hagi aprovat la Comissió de Salut Pública. El que encara no està clar és quan es començarà a inocular aquesta quarta dosi, que fins ara està reservada als sectors més vulnerables. La decisió arriba en plena expansió de les subvariants BA4 i BA5 de l'Omicron.
Són 3:15. Els Mossos d'Esquadra i l'Agència Tributària han detingut 56 persones en la desarticulació d'una de les majors xarxes criminals de Catalunya. S'han desmantellat 24 plantacions, amb més de 22.000 plantes.
Els investigadors han constatat que aquesta xarxa podia produir més de 1.200 quilos de marihuana a l'any, amb un preu de venda a l'engròs de més de 3 milions d'euros. Cultivaven principalment les varietats de marihuana Amnesia i Critical, que són molt potents, fàcils de cultivar, i amb un preu de venda a l'engròs gros que oscil·lava entre els 2.300 i 2.500 euros al quilo.
I atenció ara a aquesta alerta que ens arriba des del Departament de Justícia, ja que el català toca fons al sistema judicial de Catalunya. Només un 6,9% de les sentències es fan en català i en un 81% dels casos els òrgans judicials incompleixen quan es demanen resolucions en aquest idioma. Són dades que ha fet públiques el Departament de Justícia aquest migdia i que ens amplia Maria Costa. Bon dia, Maria.
Bon dia. La situació és alarmant perquè ara fa 17 anys el total de sentències redactades en català era del 20,5%, una xifra que ha caigut per sota del 7% l'any passat. El català també toca fons en les demandes presentades perquè només un 6,2% ho són en aquest idioma. I encara més dades, qualsevol persona que presenta una demanda pot escollir en quina llengua vol ser notificada. Doncs bé, dels que demanen que se'ls hi faci en català, només es compleix en un 20% dels casos. Ho denuncia la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
En un 81,3% no se n'ha fet cas. Això és molt greu. Això no se'ls escaparà, que no ajuda a fer sentir la justícia propera.
Per revertir la situació, el departament ha posat en marxa un codi QR per enviar queixes sobre drets lingüístics als jutjats. També que el nivell C1 de català, el nivell amb el que surten els joves de l'ensenyament obligatori, sigui un mèrit per ser jutge a Catalunya. Fins ara només ho és el B2.
I el sector català del videojoc es prepara per al futur amb una bateria de 60 actuacions. La taula que agrupa el sector i la Generalitat ha presentat mesures com millorar-ne el coneixement per part de la ciutadania o bé concertar la formació i l'empresa. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Catalunya té un important sector del videojoc. Són 200 empreses que ocupen 4.000 professionals i facturen 552 milions d'euros, el 50% del total d'Espanya. Amb les 60 mesures presentades per la taula del videojoc, es vol fomentar la participació de la dona, ara un de cada quatre treballadors, o impulsar la internacionalització de les empreses, per exemple. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat la importància del sector pel país.
És un sector que és molt important en clau de present, però sobretot en clau de futur, i que ens ajudarà a la internacionalització de la nostra economia, ajuda a consolidar-nos com a hub tecnològic, que això vol dir també atracció d'inversions, atracció de talent.
Tot plegat en l'esdeveniment Passem Pantalla, els videojocs es manifesten, on també ha participat la responsable de Cultura, Natàlia Garriga. La consellera ha presentat la campanya El videojoc és cultura, que destaca conceptes com la creativitat o l'art.
Notícies en xarxa.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha presentat la renovació de la flota de bus metropolità, la més ambiciosa dels últims 15 anys. La renovació suposa una inversió de 120 milions d'euros enguany i la substitució d'un 30% dels vehicles per d'altres menys contaminants. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
Avui se n'han posat 22 en funcionament i s'espera que el canvi finalitzi el primer trimestre del 2023. El mateix Poveda ha declarat que la flota d'autobusos necessitava una renovació, ja que s'havia quedat obsoleta.
Renovem de manera molt important una flota que per conseqüència de processos de concursos que han estat renovats i que s'han allargat més de lo que tot volíem, la flota, com deia, s'ha vist envellida, però ara l'àrea metropolitana ha pres una iniciativa molt important d'aquesta renovació.
La mesura s'emmarca en l'estratègia metropolitana de millorar la qualitat de l'aire i és una de les fites del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-2024. Actualment, només el 31% dels autobusos de l'AMB són flota sostenible, mentre que quan finalitzi aquesta renovació, el nombre augmentarà fins al 64%.
I la Generalitat multiplicarà per més de 2 els espais naturals protegits al Delta del Llobregat, una ampliació que vol donar resposta a la Comissió Europea, que havia instat a reforçar les mesures de protecció del Delta. Al Prat Ràdio, Jonathan Marín.
La proposta vol passar de les 935 a les 2.372 hectàrees protegides, una ampliació que anirà acompanyada d'una major protecció i promoció de l'activitat agrícola al Parc Agrari del Baix. Escoltem a la consellera Teresa Jordà.
En pla de protecció de la ZEPA que reconegui els valors ambientals, la necessitat de la seva conservació, però que alhora també entengui els agricultors com els elements extremadament imprescindibles, els agricultors com aquell element necessari per la gestió en favor de la conservació justament d'aquesta biodiversitat.
Una proposta que recull, segons ha explicat l'alcalde del Prat, el 95% de les demandes proposades per l'Ajuntament. Sobre la possibilitat d'una ampliació de l'aeroport, el Batlle ha assenyalat que aquest ja no era possible abans i, per tant, ho descarta en un futur.
Però aquesta zona d'aquí, que esteu veient aquí darrere, que és la Ricarda, ja és un espai protegit i, per tant, el que ajuda ara, en tot cas, és a que tingui més protecció i tingui més recursos per la seva gestió.
Un pla que vol ser gestionat a través d'un model de governança compartida on participin tots els agents implicats.
I obrim pàgina de Cultura. Berga celebra el dia gran de la ja anomenada Patum de la Represa. Aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment i a la nit se celebrarà la completa amb els salts de plens. Una celebració que, recordem, podeu seguir a les televisions locals i també a la plataforma Xala. I les últimes hores ha saltat la polèmica a Berga, ja que un jutge ha ordenat suspendre o acabar abans els concerts previstos a la plaça Cim d'Estel per queixes veïnals de soroll. Sembla que ja hi ha una resposta de l'Ajuntament. Anem fins allà. Berga, Tina Forés, bon dia.
Bon dia. El dijous de Corpus ha començat a les 12 del migdia amb la Patum de Lluïment, en la qual han actuat totes les comparses excepte els plens. Una plaça Sant Pere plena a vessar, on tothom ha cantat a ple pulmó i ha saltat i ballat al ritme de la música. El salt de les guites ha estat especial, ja que s'ha coronat la guita grossa amb una corona de flors per celebrar els 400 anys de la comparsa, i també s'hi ha afegit la guita grossa de la Patum infantil. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha seguit la representació des del balcó, ha begut de la bota de la guita grossa un cop finalitzat el salt. La segona cita important a la plaça Sant Pere amb la Patum completa, amb més foc i més pólvora. Pel que fa als concerts, l'Ajuntament de Berga ha anunciat que esperant i a la mateixa ubicació s'està estudiant un possible canvi d'horari i com regular els volums.
Gràcies, Tina Forés, des de Berga i al Museu Arqueològic de Tarragona. Atenció a aquesta història, perquè ha recuperat un petit altar romà robat l'any 1962. La peça, que es va localitzar durant les excavacions a la Pedrera del Port, torna a Tarragona després d'un llarg periple que l'ha portat a Londres i als Estats Units. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Final feliç per una petita però rellevant peça d'època romana que va ser sostreta l'any 1962 del Museu Arqueològic de Tarragona. Víctima del tràfic il·legal, se li havia perdut la pista fins fa cosa de 5 anys, quan la Brigada de Patrimoni Històric de la Policia Nacional en va començar a seguir els passos, fruit d'un dels errors propis dels nostres temps, penjar una foto a internet. La investigació va acabar conduint a un americà establert a Londres que havia comprat l'altar, en principi sense saber-ne el valor real i que l'ha donat a les autoritats. Així ho ha explicat Montserrat de Pedro, inspector en cap de la Brigada de Patrimoni Històric.
Continuamos con las investigaciones y el comprador de Londres era un americano, un señor americano, que vivía casualmente en esa ciudad. Tras llevar a cabo más gestiones, conseguimos que ese señor done la pieza.
L'altar dedicat a Júpiter dataria dels segles 1 o 2 després de Cris.
I és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens porta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia. La Junta Directiva del Barça afronta aquesta tarda una assemblea decisiva. El club demanarà el vistiplau per poder vendre una part dels drets audiovisuals i de l'empresa pròpia que gestiona el marxandatge del club. La votació és telemàtica i podran participar els 4.478 socis compromissaris de l'entitat. Escoltem el president del Barça, Joan Laporta.
El saneamiento del club lo estamos enfocando en dos opciones, ahora que son las que planteamos a la Asamblea de Compromisarios. Y es la venta de un porcentaje de los derechos de televisión de la Liga y también la venta de un porcentaje minoritario de una sociedad que es 100% del Fútbol Club Barcelona, que es BLM, que como bien sabéis, desarrollamos a través de esta compañía el merchandising del club.
I en bàsquet, la penya amplia el contracte del jugador Andrés Feliz dues temporades més. El base dominicà ha fet una gran temporada en el seu debut a la Lliga ACB. L'escoltem.
Muy contento, muy feliz y agradecido desde el club de todo, por toda la confianza y la gente aquí es muy especial y siempre apoya nuestro baloncesto y darnos ese apoyo que nos ayudó bastante durante toda la temporada. Y estar ahí, que yo sentirme parte importante del equipo, me hace sentir muy bien.
I parlem d'hoquei sobre patins perquè ahir coneixíem que el tècnic del Noia Freixenet, Pere Vàries, s'incorpora a l'estaf tècnic de la selecció espanyola. Des de Ràdio Sant Sadurní ens amplia la informació Eli Jiménez.
El tècnic del Noia, Pere Vàries, s'incorpora al cos tècnic de la selecció espanyola masculina d'hoquei patins com a segon entrenador de Guillem Cabestany, una tasca que el tècnic roig i negre entoma amb ganes.
Molt satisfet de poder formar part d'aquest projecte, molt content de poder viure una experiència com aquesta, un World Roller Games, entrenar jugadors de la qualitat tan gran com els que té la selecció espanyola, poder disfrutar-ho més a més això competint a Argentina, doncs penso que l'experiència pot ser espectacular i la veritat és que quan el Guillem m'ho va proposar doncs no em vaig dubtar ni una mica, no? Em va fer molta il·lusió des del primer moment.
La federació i el Noia han arribat a un acord perquè Vàries s'incorpori a la selecció únicament quan s'aturin les competicions nacionals.
I en futbol sala el Barça va imposar-se ahir a la pista del Valdepeñas per 0-1 en l'anada de les semifinals pel títol de Lliga. La tornada jugarà passat demà dissabte al migdia al Palau Blaugrana. L'altra semifinal la disputen el Jaén i el Palma Futsal. I un darrer apunt, la selecció espanyola masculina de waterpolo s'enfronta avui a Austràlia al Trofeu Ciutat de Barcelona. La destacada cita és a 8:15 del vespre i es disputa a la piscina Josep Vallès del Club Esportiu Mediterrani. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà. Recordeu, però, que podeu continuar informats als butlletins de la xarxa, sobretot pel que fa al desenvolupament d'aquests incendis. Us recordem, 3 incendis actius a Catalunya. Fins demà, ens acomiadem nosaltres fins demà a les 2 i que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. I lie and look up at you. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. All the meaning and the power that's such a 길어진 그림자 속에서 And the fact that we can't be together Because we come from different sides My universe.
세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련 더 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘 우리는 너로 따라 이긴 밤을 수놓고 너와 함께 날아가 When I'm without you I'm crazy 자 어서 내 손을 잡아 We are made of each other baby
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Maria Gisbert. Trepitgem territori per saber com avancen les gastes d'extinció dels incendis que cremen en aquests moments. La màxima preocupació dels bombers se centra ara en el foc que afecta Castellar de la Ribera, al Solsonès, davant el potencial que té de cremar desenes de milers d'hectàrees. I és que es tracta d'un conjunt de focs que cremen sense control. Anem fins allà, a Solsona FM. Jordi Casals, bona tarda.
Bona tarda. Davant d'unes hores clau per la calor i les represes d'aquests focs, els bombers es fixen les 10 de la nit com a hora límit per tenir el perímetre d'aquest incendi i estabilitat, un perímetre que també fixen en 5.000 hectàrees. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, explicava que el seu incendi potencialment gran no serà gens fàcil controlar-lo i assegurava que és on estan tenint més dificultats d'hores d'ara amb la majoria de mitjans aèris treballant-hi. D'altra banda, aquest migdia, des de la una aproximadament, cremen també dos incendis a la zona de Lladurs. Són dues revifades de focs que es van produir ahir a la tarda i que s'havien donat per extingits.
Gràcies, Jordi. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs...